Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Tota l'atenció mediàtica estava centrada a Burgos, als jaciments d'Atapuerca, on uns arqueòlegs havien desenterrat les restes d'una cara humana de fa gairebé 1,5 milió d'anys. L'han anomenat ja la cara del primer europeu i és una troballa històrica que marca un abans i un després en el camí per descobrir els orígens de la humanitat. Per això avui volem parlar amb el codirector d'aquestes excavacions d'Atapuerca, un dels arqueòlegs de més prestigi de tot el món i una persona amb un coneixement i una perspectiva amplíssima del recorregut de la nostra espècie, del passat, sí, però també del futur. Eudald Carbonell, bon dia.
Hola, bon dia.
Què tal? Bon dia i moltes gràcies per acompanyar-nos aquí al Món RAC1. És veritat que es retira?
I tant.
Sí, eh?
Moltes ganes. Són molts anys, més de 50 anys de la meva vida dedicat en cos i ànima, i de més de 65 anys és la primera col·lecció de fòssils. Toca retirar-se. Això, retirar-se no vol dir morir-se i no vol dir desaparèixer. I no sé què la gent entén per retirar-se. Retirar-se vol dir que aquests projectes, la gent es jubila, continuen fent coses, però que passes a un pla diferent de no responsabilitat, de no estar tot el dia pendent i poder dedicar a treballar, a investigar sobre les coses que tens un interès directe. Això és la jubilació per mi.
D'acord, això vol dir, per tant, que no deixarà de fer la feina que ha estat fent durant aquests 50 anys, sinó que retira d'aquests càrrecs de més responsabilitat, però que el seguirem veient allà a Jupit o fent el que faci falta.
No, jo, a tant perquè jo el romaní, que serà ja 45 anys, el 24, i el romaní, que són els dos grans projectes nacionals, perquè els internacionals ja els he anat deixant, vol dir que no estaré en aquests projectes, o estic jubilat, soc funcionari, soc catedràtic, i em dedicaré a moltes coses. Tinc a plantar una vinya, a fer moltes coses diferents, carai, i a viure, i estar amb el meu fill, que té 12 anys, etc.
Per què ara ha decidit retirar-se? Era una cosa que ja tenia planificada
no,
quan feia 70 anys, o havia decidit abans de trobar aquestes restes històriques de les que ara parlàvem?
Sí, això estava decidit perquè la jubilació oficial és de 70 anys i, bueno, doncs a la vida s'han de fer altres coses, no? A part de què ha fet, que m'ha llegat un tic amb passió absoluta i amb una necessitat de continuar aprenent del passat i tal, però penso que el futur també és important i que encara que ja siguem una gent gran, com nosaltres, 70 anys, doncs tinguem capacitat encara de disfrutar de la vida fora del que ha estat la meva professió.
Sobre aquesta troballa, vostè ha dit que és la més important de la seva trajectòria professional. Ara, fa 40 anys, ens deia també que ha treballat a Puerca. No sé, quina és la dimensió d'aquest descobriment perquè la resta dels mortals ho puguem entendre?
Sí. Fixeu-vos la dimensió per mi, que són qüestions objectives, perquè hem fet moltes descobertes. Vam descobrir una nova espècie l'any 94, l'Homo antecessor, que ha canviat també la forma de veure l'evolució a Europa. Vam trobar el Miquelon i Agamenón i les restes de la Dolina, que és probablement la primera acumulació de cadàvers. Vam trobar un maxilar, també l'elefant d'aquesta cova que hem trobat a sota la cara. Doncs hem trobat moltes coses a la nostra història, perquè és un jaciment incommensurable, no? Però veure la cara del primer europeu, el primer que van socialitzar l'humanitat a Europa, és impressionant, no? I quan aquesta cara la podíem veure recoberta dels teixits i amb les expressions de riure, de plorar, de tenir por, veure la cara, perquè, com diuen aquí, la cara és l'espejo de l'alma, és, per mi, un retorn importantíssim a l'hora de la meva jubilació.
Clar, això és difícil d'imaginar, perquè s'ha trobat, si no m'equivoco, un maxilar superior i una galta.
Sí.
Com, a partir d'això, es pot saber com era tota la cara?
Sí, ara és molt fàcil. La tecnologia actual ens permet acabar i probablement sortim més fòssils, perquè estan molt fragmentats, són trossos, trossets, i encara estem excavant aquest nivell. Però en tenim pràcticament la meitat, doncs amb una meitat es pot replicar, es pot duplicar a nivell de digitalitzar, i llavors es poden fer tota una sèrie de proves amb els tags, o micro-CT, etcètera, que permeten tenir una estructura del fòssil i també ens permeten la reconstrucció a través de l'enginyeria inversa de com eren aquests humans, aquests cranis, aquestes cares, aquests teixits. Jo ara deia, en el meu Instagram, no? Deia, per fi hem trobat la cara del primer europeu. No? Jo, la recerca de la cara per mi era molt important, no? Perquè era poder-se mirallar en el passat. I d'aquesta manera, al mirallar-nos en el passat, entendre's més bé com a espècie en el present.
Creu que ens sorprendrà aquesta cara? O s'assemblarà més al que totalment ens pensem a nosaltres?
No, exactament. Ens sorprendrà perquè segurament la gent dirà, no, però aquesta cara és com la nostra, efectivament. Ens sorprendrà molt, perquè, clar, les cares...
Se li sorprendrà per lo semblant que serà, no per lo diferent.
Exactament. Aquesta vegada només sorprèn lo diferent. Aquesta vegada sorprendrà, com dius tu, al revés. Sorprendrà per la cara que té. Serà una sorpresa, segur. N'estic convençut, ja, amb el José Mario, Juan Luis, hem estat mirant les d'això, i bueno, l'aspecte de la cara és un aspecte de cara plana, molt semblant a la nostra, i fins i tot serà molt semblant a l'home antecessor, no? A la que havíem trobat ja fa, vam trobar 900.000, a la 200.000, i això farà que, clar, aquesta, tot el que dèiem d'aquests, de la diversitat de l'homo erectus probable, sigui tan gran, no? I aquestes cares modernes siguin tan antigues, no? Inimaginable, això, quan jo estudiava a la universitat.
Se sap quan la podrà veure el gran públic, aquesta cara?
Jo suposo que la trigarem un any.
Un any?
Sí, un any d'estudis, molts sabers, que comprenen probablement si han dins la proteòmica, la genètica, i després també tota la taxonomia i tota la qüestió morfològica i tot tipus de proves per estar segurs, com sempre fem, per una publicació científica tal relleu.
Si no m'equivoco, feia uns 14 anys ara que no es trobava cap fòssil humà a aquesta cova on heu trobat les restes. No sé si per algú com Eudald Carbonell, quan es troba una resta d'aquestes característiques, encara hi ha aquella emoció, aquells nervis a la panxa, o ja ha arribat un punt que després de 50 anys de trajectòria ja està acostumat?
A veure, suposo que no he tingut la mateixa impressió que han tingut els deixebles i els nostres excavadors científics joves, no? Que no han participat mai en una descoberta com aquesta, no? Però sí, sempre queda en el fons aquesta part irracional, que és la part humana, i això, si ho comparem, és com si et toqués la grossa de Nadal i aquesta fos la quarta vegada. La quarta vegada, com que no tocar tres vegades, experimentes coses diferents. I sí, però bueno, la il·lusió per veure aquests fòssils, per poder-los estudiar, per poder veure com hem contribuït a canviar, com entenir i entendre l'evolució morfològica humana, per mi és un plaer, és una qüestió que és molt difícil d'explicar.
Això no sé si obre la porta que es puguin fer més troballes com aquesta en els pròxims mesos, en zones properes. Suposo que ja s'està treballant, evidentment.
Aquesta ha estat una sorpresa. Hi ha jaciments que coneixem, com la Gran Dolina, que excavarem ja l'any que ve, probablement un nivell 6, que sabem que hi ha molts fòssils, perquè la vam excavar l'any 94 i hem tardat tots aquests anys a tornar a arribar, aquests 30 anys. I aquí, com deies tu, aquí feia 14 anys i no esperàvem realment. Ha estat una gran sorpresa que en aquests nivells, el 7, que està a 2,5 metres per sota el maxil·lar, que vam trobar 1.200.000, trobar això. Ha estat un inconmensurable, una gran sorpresa per tot l'equip. Ningú s'imaginava això.
Quan vostè hi va posar el peu per primera vegada fa gairebé 45 anys, no sé si s'imaginava que hi trobaria tot el que ha acabat trobant durant tots aquests anys. M'imagino que s'hi va anar fins allà és perquè tenia alguna mena d'esperança, no?
Efectivament, vaig pensar el professor Emiliano Aguirre i diu alguna frase dita, que és allà que han publicat els diaris aquí a Castella i els diaris, el diari Burgos, els locals, que deia, i no sé algú d'aquí, sinó és pros que és por delante. Espero que no sigui així. I la realitat, jo penso que sempre havia imaginat que m'agradaria molt, no?, de transcendir pel coneixement i poder aportar coneixement a la meva espècie. A part, no hagués imaginat mai la intensitat i les troballes que hem fet, i estic molt agraït a la a la vida i a la selecció natural que m'hagi permès viure tants anys.
Deixi'm que canviï de tema. No sé si sap a quina hora estan, a quina temperatura, volia dir, estan a aquesta hora a Burgos.
Podem parlar d'aquest tema.
Podem parlar d'aquest també tema. També fa calor, perquè, no?
Podem parlar d'aquest tema perquè estem ja com pollastres rostits. És l'expressió, vol dir que estem a punt de menjar. En el jaciment que tenim, el Fantasma, que precisament avui ha publicat La Vanguardia una entrevista, sí. Hem hagut de parar abans, perquè quan s'arriba als 45 graus és perillós estar sota les proteccions dels taulats aquests.
I han arribat, aquesta temperatura, entenc?
Ja hem arribat, sí.
Déu-n'hi-do.
Per tant, s'han de plegar abans, és pràcticament impossible. Jo conec molt bé tot això, com els projectes de les expedicions d'Àfrica, hi ha un moment que és un moment crític i els cops de calor poden ser terribles per la salut de les persones.
També vostè ha parlat diverses vegades del col·lapse de l'espècie humana. Després d'una pandèmia, amb una guerra que tenim en marxa, amb aquests focs que cremen el país, també a Castella-Lleó, on és vostè, creu que ja hem arribat, si no aquest col·lapse, a les portes d'entrada?
Estem col·lapsant, som una espècie imbècil, i quan ets una espècie imbècil et comportes com un imbècil, i no hi ha res a fer, vull dir que no hem estat capaços d'intervenir sobre el que ja coneixem, i tenir aquesta consciència crítica d'espècie que fa molts anys que estem avisant, no? I això fa que les coses no vagin bé. Quan fas les coses molt malament, les coses van malament o molt malament, però no van mai bé. I la nostra espècie hauria d'acostumar-se a fer les coses bé si no volem el patiment que viurem en el futur.
No sé si vostè creu que el canvi climàtic, abans també en parlàvem aquí a la tertúlia, si pot significar l'extinció de l'espècie humana.
No, bueno, jo no parlo mai d'extinció, parlo de col·lapse. Mm. L'extinció és un fet molt, molt greu, tot i que s'han extingit milions d'espècies des que hi ha vida al planeta, i parlo més de col·lapse, que vol dir que les estructures no generen capacitats per adaptar-se, no? Que és el que està passant ara. I, per exemple, jo poso un exemple, la globalització probablement sigui l'error més gran que ha comès el ser humà, perquè amb la globalització hem trencat la diversitat. I quan hi ha diversitat en els ecosistemes, hi ha la pèrdua de la vida.
Mm-hmm. Vostè creu que la pandèmia potser va ser un primer avís d'aquest col·lapse?
Sí. Ja sabeu que això, les preguntes que em van fer al començament de la pandèmia, vaig dir que s'havia posat l'evolució davant del mirall i que era un primer avís, que si no està bé pot ser l'últim.
I no li han fet cas o no?
Ja saps que aquí tothom fa cas del que vol. La qüestió és que llavors la realitat es mostra com és. Una cosa és la forma que podem tenir de pensar, de planificar, inclús de preveure o de projectar, però llavors la realitat ens posa al nostre lloc. I no fem cas als senyals. El sistema està donant senyals importants que hauríem de ser molt preocupats per la nostra espècie, que és una espècie complexa, que és una espècie que ocupa tots els territoris, i que aquestes senyals no els estem fent el cas que els hauríem de fer, i això és un gran problema per al futur de la humanitat.
Com a mínim creu que potser ens haurà servit per adonar-nos que som una mica més vulnerables del que pensàvem com a espècie?
Sí, això és molt important, tenir aquesta consciència de que som vulnerables, però si no es fa res, no serveix per retenir-la.
Amb la panoràmica històrica que té vostè com a arqueòleg que estudia el passat, com se l'imagina aquest futur, a banda d'aquest col·lapse en el que hi estem? No sé com veu els propers anys.
És una molt bona pregunta, perquè aquí hi ha... Jo sóc una persona optimista. Això no vol dir que aquest optimisme sigui un optimisme...
Això sempre va bé.
...que mancat de coneixement. Però sóc una persona optimista. És a dir, sempre he pensat que el ser humà pot fer alternativa al determinisme ambiental a tot. El que passa és que el sistema Terra i el sistema humà estem ratllats. I no et pots ballar amb la teva mare, perquè t'ha parit, és la que t'ha amamentat, és la que t'ha procurat refugi, tot i que les circumstàncies puguin ser complexes. La natura no té consciència, la nostra espècie no hauria de tenir més. Per tant, el futur immediat pot ser un futur de sofriment, futur de col·lapse, podem perdre, com va passar amb la socialització, la revolució industrial, el 20% de l'espècie, però jo estic convençut que tornarem a generar diversitat artificial i que probablement al final d'aquest segle siguem diverses espècies i subespècies en el planeta d'humans.
Ja no ho veurem, no, això? Nosaltres?
Nosaltres no ho veurem.
No, eh? Déu-n'hi-do. En fi, no sé, ja per acabar, no sé si té previst tornar a Catalunya, ja fa anys doncs, que està instal·lat a Burgos, o ja té previst quedar-se allà?
Veiem, el territori és molt important, i òbviament soc català i tinc per Catalunya, la meva terra, no, la mare, l'he viscut en el Pirineu i tal, i soc de Serranos, que diuen aquí a Castella i Lleó. I ara he tornat, que els meus sogres tenen, viuen en un poble molt semblant al poble de Bruguera, de Vall de Ribes, aquí, en el Monasterio de la Sierra, i he tornat a l'inici, estic recapitulant i em trobo com era petit, fins que vam marxar del poble als 20 anys. O sigui, estic a la mateixa alçada i amb un ambient que és molt semblant a l'ambient que jo vaig aprendre a veure la natura i a veure les primeres lliçons de la meva vida. Per tant, el territori és molt important, però el que és més important és la forma d'imaginar i de pensar com a membre de la nostra espècie.
M'ho pren com un no, doncs, que no té previst tornar definitivament aquí. En fi, Eudald Carbonell, historiador, arqueòleg, un dels experts més reconeguts en l'anàlisi de l'evolució del comportament de l'ésser humà. Enhorabona per aquest descobriment i moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui al Món Arracó.
A vosaltres.
Adéu, bon dia. Que vagi bé. Adéu. Adéu. Minuts de les 11 del matí. De seguida tornem.